Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per posar-se i treure's capes de roba. Contrast tèrmic.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dijous 24 d'octubre del 2024, ara mateix a la Bisbal hi tenim 15 graus, a Palafrugell 16 i a Palamós també 16. Avui dijous s'espera al Baix Empordà un dia majoritàriament assolellat amb alguns núvols alts i un fort contrast tèrmic entre les temperatures fresques del matí i la suavitat del migdia. A la tarda bufarà el vent de Garbí i demà divendres els núvols aniran augmentant progressivament. Avui al Supermatí us explicarem que el Baix Empordà haurà d'aprendre a viure amb menys aigua a causa dels efectes del canvi climàtic. És el que assegura l'investigador Josep Masplà. També destacarem que la fàbrica de creació Brava, de la Bisbal, ha rebut el Premi Impulsa de la Fundació Catalunya Cultura pel seu projecte innovador i cultural. A més, parlarem sobre la crisi de l'habitatge a Girona, on el mercat del lloguer per estudiants està saturat, segons el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. I avui al Supermatí entrevistarem la Sílvia Solanelles, directora estratègica de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, per parlar sobre la tercera edició del REP a la Frugell i el primer fòrum d'activitats econòmiques de les comarques de Girona. I també ens acompanyarà, com cada dijous, l'Ignasi Arbat per parlar de cinema i de sèries.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Repassem els titulars del dia. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
I també tenim la Mariona Fernández avui perquè expliquem que el Baix Empordà és una de les zones on haurem d'aprendre a viure amb menys aigua.
Ho explica el professor de Geodinàmica Externa de la Universitat de Girona i investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, Josep Masplà, que a més apunta que ja podem apreciar alguns dels efectes del canvi climàtic a la zona de la Mediterrània, com la sequera persistent o l'augment de la temperatura.
La fàbrica de creació Brava rep el Premi Impulsa de la Catalunya de la Fundació Catalunya Cultura.
El guardó compta amb una dotació de 15.000 euros que s'ha lliurat en un acte celebrat al Teatre Lliure de Montjuïc. A més, el guardó reconeix la tasca innovadora i cultural de Brava, la fàbrica de creació situada a la Bisbal d'Empordà.
El regidor d'Emprenedoria de Palamós, Raimon Trujillo, anuncia que estan treballant per impulsar una línia d'ajut per subvencionar la millora de locals comercials.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on ha especificat que aquesta ajuda es vol acabar de concretar a partir del 2025. De moment, les empreses i comerços de Palamós tenen una línia de subvenció per a nous establiments en locals buits i d'altres pels que hagin començat alguna activitat econòmica en espais de coworking durant l'últim any.
El sector immobiliari gironí alerta que el mercat de lloguer de pisos d'estudiants està saturat.
El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona ha fet públic que la situació és preocupant i que el mercat es troba saturat. Un dels principals problemes que identifiquen és la falta de rotació en els pisos d'estudiants, ja que molts universitaris opten per seguir vivint en els mateixos habitatges un cop acaben la carrera. La majoria no troben opcions millors d'habitatge quan acaben els estudis, així que decideixen quedar-se compartint pis, expliquen des del col·legi. Aquesta dinàmica impedeix que nous estudiants puguin accedir fàcilment a un habitatge compartit a la ciutat.
Gaetan Chapel assumeix les àrees d'urbanisme i comunicació a la Bisbal.
Gaetan Chapel, del Partit Socialista de Catalunya, ha pres possessió com a nou regidor d'urbanisme i comunicació a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. El relleu es produeix després de la renúncia de Marta Carol per motius personals.
I a la Bisbal, Esquerra Republicana critica la dedicació exclusiva de l'alcaldessa i el repartiment de competències al govern municipal. Esquerra Republicana critica que la nova alcaldessa, Laura Millán, dediqui el 100% de la seva jornada a les funcions pròpies d'alcaldia sense assumir altres competències. En contrast, cosa que no feien els seus predecessors. I també a Palafrugell, el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Lluís Llach, i el coordinador d'accions del territori, Jordi i Peça Rodona, visitaran el municipi avui mateix. L'objectiu d'aquestes trobades participatives arreu del territori és escoltar i reactivar l'independentisme. Aquesta trobada tindrà lloc a les 7 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. I ara de seguida escoltarem el que ha explicat en Lluís Llach en declaracions a Ràdio Palafrugell. I en esports... Vuit seleccions participaran al Campionat d'Europa de Corfbol a Calonge i Sant Antoni. Maria.
El pavelló municipal de Calonge rebrà les 8 millors seleccions nacionals d'Europa del 28 d'octubre al 2 de novembre. Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, Catalunya, República Txeca, Portugal, Anglaterra i Hongria.
doncs també seguirem, farem un seguiment d'aquest campionat mundial de corfbol i també serà moment d'explicar què és el corfbol.
Bon dia, Dani, com anem?
Bon dia, Isaac Vilà. Amb ell repassem la previsió del temps d'avui. Isaac, què ens espera avui al Baix Empordà?
Avui dijous esperem que el sol domini tot el dia, acompanyat, això sí, per pinzellades de núvols alts. Continuarem amb contrast tèrmic entre el dia i la nit, amb fresca i boirines a l'interior durant les primeres hores i ambient suau a migdia. Com a novetat, avui dijous els vents bufaran de garbí durant la tarda, fruit de l'apropament d'un front per l'oest de la península Ibèrica. La mar estarà força tranquil·la. De cara a divendres, els núvols aniran augmentant progressivament.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que el José Luis Ábalos, l'exministre, està a un pas de ser imputat pel Tribunal Suprem pel cas Koldo. El jutge Ismael Moreno ha demanat que el Suprem investigui l'exministre socialista pels indicis seriosos de la seva implicació en una organització criminal amb càrrecs com tràfic d'influències i suborn. La jutgessa amplia la causa contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Es vol investigar si ha comès més delictes de corrupció i administració deslleial, a més dels 350.000 euros de frau que ja se li atribueixen per la venda de mascaretes. Carles Puigdemont confirma que vol presidir Junts per Catalunya novament. L'expresident ha pactat amb l'actual presidenta Laura Borràs, que presidirà la fundació del partit. I ara Puigdemont liderarà la candidatura que es votarà aquest cap de setmana al Congrés del partit a Calella. Les xifres de turisme a Barcelona refreden l'optimisme post-Copa Amèrica. Durant el setembre, les pernoctacions hoteleres han caigut un 3% respecte a l'any passat i es tem que la competició, sorpresa, sorpresa, no hagi atret tants visitants com s'esperava. I el govern de la Generalitat vol amnistiar les famílies vulnerables que han de tornar ajuts que van cobrar de manera indeguda. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, proposa una amnistia per evitar que unes 12.500 famílies hagin de retornar de mitjana uns 7.700 euros perquè havien cobrat d'aquesta renda garantida de ciutadania, havien cobrat de més i ara se'ls demanen xifres que poden arribar fins als 12.000 euros. La Conselleria de Drets Socials obre la porta a no reclamar aquests diners si les famílies poden demostrar la seva vulnerabilitat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les 8 i 8 minuts, el comentari del dia avui ens l'envia en Martí Sabrià.
Aeroports. Fa pocs dies, a l'informatiu migdia de TV3, vaig veure a l'admirat i estimat amic Jordi Sargatal, nou secretari de Transició Ecològica en l'equip de la gironina i honorable Sílvia Paneque, consellera de gairebé tot i portaveu del nou govern socialista, parlant de l'ampliació del Prat, que l'anterior govern havia descartat alhora que havia protegit l'espai natural de la Ricarda. Em va sobtar que en Jordi, veritable líder de l'ecologisme a les nostres contrades, amb èxits tan incontestables com la paralització de l'Empordà fluvial als anys 80, la recuperació i protecció dels aiguamolls de l'Empordà o la reintroducció de les cigonyes, no descartés ara l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, malgrat que fos per damunt de la Ricarda. Va voler tranquil·litzar l'audiència anunciant la potencial creació d'una pista d'aterratge d'aus a costa d'una dotzena d'hectàrees de producció de carxofes, que no sembla ser una verdura del gust dels socialistes, potser per la seva amargor quan envelleix. Ara, que aviat farà un any de la constitució de la taula estratègica de l'aeroport de Girona, potser seria el moment de plantejar seriosament que la Cosmopolita Barcelona, amb l'expectativa de superar els 50 milions de viatgers aquest any, tingués com a Londres o París dos aeroports. Aquest segon aeroport, sota el nom de Barcelona Costa Brava, hauria de ser el de Vilobí d'Onyar, amb la pertinent connexió amb la ciutat comtal mitjançant l'AVE, una infraestructura fàcil de fer, atesa la proximitat de la terminal i la línia ferroviària. A Vilobí no hi ha problemes per allargar la pista gràcies a que l'anterior govern va desestimar la proposta de la PGA de construir 200 xalets i dos hotels a la vora d'un nou llac i un nou camp de golf, a canvi d'una aportació econòmica de 50 milions i el permís per fer la Ryder. Aquest llac s'hauria situat en l'extrem sud de l'actual pista d'aterratge, generant una nova zona humida i la impossibilitat de qualsevol creixement. Un cop descartat el projecte urbanístic, que no la celebració de la Ryder, no hi ha d'haver cap problema perquè els gironins reclamem aquest aeroport avui infrautilitzat, no només per satisfer les necessitats de Barcelona, sinó per incrementar de manera notable l'economia gironina. Hauríem d'aprofitar que tenim la consellera i el secretari gironins. Segur que en Jordi no està per trinxar ni la Ricarda ni els camps de carxofes.
Gràcies, Martí Sabrià. I avui la cançó del dia, un clàssic, va. I wanna know what love is, de Foreigner.
Mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un minut i un quart de nou del matí, parlem del rei Palafrugell d'aquest cap de setmana. El supermatiu, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell en Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Aquest cap de setmana, demà mateix, arriba la tercera edició del Rei Palafrugell i l'edició d'enguany acollirà en la seva jornada professional de demà a l'Auditori del Cap Roig el primer fòrum de polígons d'activitat econòmica de les comarques de Girona. I per parlar una mica més d'aquestes jornades ens visita la directora estratègica de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, la Sílvia Solanelles. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
És la primera vegada que feu una jornada específicament sobre polígons d'activitat econòmica a les comarques de Girona, oi?
Efectivament, sí, sí. A veure, hi ha una... De fet, tota la demarcació de Girona és una de les grans potències, diguem-ne, a nivell industrial, i vam creure que després de fer-ho a Barcelona l'any passat, havíem de fer-ho a Girona i sobretot aprofitant un esdeveniment com el Rep a la Frugell, no? Que té bastant impacte.
Clar, és la jornada, com dèiem, la jornada professional sí. de Rep a la Frugell. Els últims dos anys s'havia dedicat a l'arquitectura i ara, doncs, als polígons industrials o polígons d'activitat econòmica. Abans que res, perquè ens aclareixi conceptes, clar, polígons d'activitat econòmica o polígons industrials, el concepte polígons d'activitat econòmica admet també altres tipus d'activitat econòmica que no siguin la indústria, és a dir, sector serveis, que cada vegada veiem als polígons de manera més habitual la presència del sector terciari.
Efectivament. Mira, penseu que la indústria és ara aproximadament el 20% del PIB del nostre país i realment som un país de serveis, no? I realment, doncs, a Girona, tot Catalunya, l'Empordà, etcètera, cada vegada és tercerització de l'economia i més serveis, i més en aquest territori que hi ha molta tendència, diguem-ne, del sector turisme. Per tant, amb un polígon d'activitat econòmica o industrial, com vulguis dir, de Palafrugell, per exemple, i Ribesclanya de Begú, trobes activitats que estan relacionades amb el turisme, al final són indústria auxiliar pel turisme, però també tens logística, també tens serveis com tallers d'automoció o altres usos, com per exemple, que ens estem trobant cada vegada més, gimnasos o espais de pàdel, no? o façanes comercials també de... que donen servei a la ciutadania.
O llocs per anar a fer el vermut, també.
També. Hi ha llocs per anar a fer el vermut. Home, és que per què no? És que al final nosaltres el que sempre diem és que els polígons, la paraula polígon té una connotació negativa que s'ha anat forjant al llarg de la vida, no? Però vull dir que al final són uns espais en els que allà tots plegats hi treballem. O sigui, són uns espais físics que acullen unes empreses i aquestes empreses, com totes les persones aquí a la vida, doncs es dediquen a fer coses diferents. I escolta, jo crec que ens ho hem de passar igual de bé a la feina com a la vida, no? En general, per tant, hem de tornar a mirar els polígons com aquells espais, a dir, escolta, aquí hi ha tot tipus d'activitats, tot ha d'estar ben arreglat a nivell paisatgístic, etc. I això va lligat també, que això ho havíem comentat amb l'Ajuntament, doncs de les altres edicions amb el COAC, de fet el COAC col·labora amb aquest fòrum, perquè l'arquitectura no deixa de ser molt important, l'arquitectura i l'urbanisme, no deixa de ser una peça bàsica dins del disseny i de la modernització de polígons, també.
Ara ampliarem una mica sobre els reptes actuals dels polígons industrials, però abans li vull preguntar una mica quin és l'objectiu de la jornada de demà què és el que hi podrem veure, què és el que hi podrem trobar. Recordem aquesta jornada demà a l'Auditori del Cap Roig de Calella.
Mira, al final és un fòrum, un espai de trobada, per això li diem fòrum, no conferències. És un espai de trobada entre gent de l'administració pública, hi ha venen regidors, alcaldes, tècnics de promoció econòmica i d'urbanisme, i empreses, val? Perquè al final nosaltres sempre fem de pont entre l'empresa, el sector privat i l'administració pública. Per què? Perquè al final un polígon doncs té les dues vessants, no? Què podreu trobar? Trobareu, doncs, mira, reflexions de persones que són molt expertes en cada camp. Parlarem de la primera taula, per exemple, de si realment estem fent efectiva en el marc dels polígons tot allò que sempre s'està parlant molt a nivell de relat de la sostenibilitat, o sigui, realment s'estan fent comunitats energètiques, quins reptes o problemàtiques s'estan trobant la gent, o estem fent gestions de residus mancomunats. El tema de la circularitat és un mite o realment ho podríem implantar nosaltres a casa nostra, no? Després es parla en una taula de tema d'innovació i finalment, la transformació dels polígons, també noves mirades i com des de la vessant des de l'urbanisme fins a la construcció, per exemple, Esteve Química doncs parlarà de la seva gran inversió a Celrà, no?, de més de 100 milions d'euros, doncs com ho estan fent i com ho estan plantejant. Bé, al final, els polígons en general de les comarques gironines tenen un entorn força exquisit, pensem tant els de l'Empordà com els de la Garrotxa, el Ripollès, etcètera, el Gironès. L'altre dia estava a Vilablareig i estava, escolta, un polígon excel·lent. I aquí, el de Palafrugell, doncs, home, vials amples, uns entorns molt bé a nivell paisatgístic, ostres, dona gust també, no? Si vas a altres territoris de Catalunya, doncs et trobes polígons molt diferents. Per tant, al final és un espai de reflexió i debat amb gent molt, molt expertes, i de fet vindrà el subdirector d'actuacions urbanístiques de la Generalitat, que estan tirant endavant plans directors, com el de Vilamalla, i bueno, doncs al final és compartir bones pràctiques, sobretot, i donarem tres premis de reconeixement, que crec que també és important reconèixer la feina ben feta, no? En aquest cas és de pràctica de sostenibilitat, o sigui, una millor pràctica, un impuls a l'associacionisme, a polígons, i l'altre és el lideratge femení, que també treballem per posar en valor també la dona a la indústria i com la dona també lidera tot aquest sector.
Mm-hmm. Com a reptes, no? I parlem una mica també de l'entorn que envolta el concepte de polígons industrials. Ens ho deia ara, eh? Clar, un polígon industrial li costarà treure's, no?, aquesta etiqueta de com dèiem, del concepte polígons, que tots ens ve al cap. Però després, clar, moltes vegades és aquell espai que veiem fora de les ciutats i que potser anem a una ciutat que allò molt maca, però després, abans d'arribar-hi, hem de passar pel polígon i molta gent diu, ostres, ara aquí un polígon. Per què és important que municipis, per exemple, com Palafrugell, tinguin un polígon d'activitat econòmica consolidat?
Mira, sobretot perquè incideix directament en la ciutadania. Vull dir, a veure, si tu tens un polígon amb empreses potents que estan convençudes de que han de perseguir la sostenibilitat i la innovació, això repercuteix directament en les persones que treballen en aquestes empreses. Vull dir, això està claríssim. Per tant, implica una major qualitat de vida. Si tu cada dia vas a un polígon brut, desendreçat, reduït a nivell de vials, que hi ha molta mobilitat, l'altre dia estava en un polígon que, bueno, els cotxes aparquen a tot arreu, vull dir que hi ha com un desordre en general, doncs al final també t'afecta a tu perquè tu cada dia vas a treballar en aquell espai, no? I a tu t'agrada quan vas a veure una ciutat que aquella ciutat estigui interessada i neta, no? Doncs exactament el mateix a una polígon, punt. Per tant, hi ha gent que diu parcs d'activitat econòmica, per fugir una miqueta d'aquesta paraula. El repte és la sostenibilitat, la integració, sobretot per mi, jo li dono molta importància a la integració paisatgística, que les naus estiguin bé, estiguin correctes, que els ajuntaments doncs vetllin, no?, també per això, per aquesta estratègia, per aquesta endreçada, i sobretot també un dels reptes és, si volem que aquests polígons, aquests espais vagin transformant, ha d'haver associacions d'empreses, persones, homes i dones, que estiguin treballant allà, liderant les empreses, que s'associïn, sobretot, i endeguin projectes de manera col·laborativa, perquè tot sovint les empreses, estem acostumats, no?, també a dependre molt de l'administració pública, i l'administració pública no deixa de ser un vehicle, a part del manteniment estricte, físic dels polígons, canalitzador de possibles ajuts i subvencions que et puguin venir d'administracions supramunicipals, i les empreses són les que també han de endegar projectes col·laboratius, no?, d'estalvi de compra, d'estalvi d'energia, és que es poden estalviar moltíssimes coses amb gestió de residus, gestió energètica, etc. Vull dir que, jo crec que també la part de la humanització, no?, també dels polígons, començar a veure que són espais en què la gent allà treballa i escolta, ja ha d'estar còmode, no? Mm-hmm.
Clar, moltes vegades, i aquí a Palafrugell tenim casos, no?, d'establiments que estaven situats al nucli urbà, al centre, sí, i s'han traslladat als polígons. Això perquè passa i després, clar, també té un efecte allò de buidar els centres de pobles com Palafrugell.
Mm-hmm. Sí, a veure, això va ser una tendència que es va iniciar que fa com 30 o 40 anys, no?, quan es van començar també. Penseu que hi ha més de 1.400 polígons a Catalunya, vull dir que hi ha bastants més polígons que municipis, no? I, per tant, gairebé, hi ha uns quants que no en tenen, vull dir, gairebé tothom té el seu polígon. Encara et trobes en municipis que té el seu taller de cotxes, no?, per exemple, o tallers de pintura, etcètera, que encara els tens a dins del casc urbà. Al final, aquestes activitats, normalment, el que provocaven era un cert malestar, doncs, amb el veïnatge, per possible brutícia o sorolls, o etcètera. Que això també passava fa molts anys, ara les activitats estan molt més cuidades que no pas abans, no? Però sí que és veritat que si al final a nivell urbanístic ho ordenes de manera que tu fas una concentració d'activitat econòmica, no?, potser més enllà del comerç habitual, no?, que això també és un dels grans reptes dels municipis, com impulsar el comerç de quilòmetre zero i el comerç local. Doncs si tu tens totes aquestes activitats en un altre espai, però ja concentrat, però no oblidant-lo, sinó integrant-lo en la dinàmica de la ciutat, doncs clar, llavors ja canvia tot, no?
Parlem concretament dels polígons de les comarques de Girona, també, clar, com, com encaixen aquests polígons també amb l'entorn natural, no? Aquest també és un dels reptes, la sostenibilitat.
Absolutament, sí, sí. Clar, una cosa és la integració paisatgística, que al final és el que et comentava també, eh? A veure, i això també ho lligues, per exemple, amb la descarbonització. Ens trobàvem amb un ajuntament que ens deia, ostres, el tema de la descarbonització, que és una part de la transició energètica, doncs una de les solucions també és plantar arbres. Clar, aquí teniu, bueno, hi ha un entorn que ja el tens molt agradable, com a mínim a l'entorn dels polígons, no? Vull dir, tens polígons estupendos. Una altra cosa després és si poses arbres o no a les vores dels polígons i el possible caos que pots provocar de vegades doncs amb camions, amb quals, etcètera. Al final tens una concentració molt concreta, no?, d'empresa, que cadascú té les seves furgonetes, els seus camions, i per tant has d'anar molt en compte amb el que implantes. No pots posar carrils bicicleta, per exemple, que és un dels elements que es jugava sempre a nivell de sostenibilitat, i posant-ho per tot arreu del polígon, perquè és que al final pots provocar accidents de manera bastant exhaustiva, no? Per tant, la sostenibilitat, mira, passa per tant això de patllar, no?, per fer certificats de descarbonització de les empreses que estan obligades d'aquí un parell d'anys a fer-ho, però sobretot el tema de la transició energètica. És que el que hem d'anar és oblidant antigues pràctiques i començar també a que tot estigui molt més, primer, eficient, o sigui, que la gent es comenci a fixar en un tipus d'arquitectura de naus que les parets siguin molt més eficients, tot el tema de jugar, doncs, amb aquestes energies renovables, no? Per exemple, ens estem trobant a Riudellots, no?, que faran un projecte de planta de biogàs, ja que tenen activitats doncs, que tenen aquest tipus de residu orgànic. Llavors, doncs, bueno, passa que anem molt lents, no? Jo crec que anem molt lents. Hi ha molt poques associacions de polígons que tiren endavant aquests projectes i els ajuntaments no donen l'abast per fer-ho tot. Per tant, també és important que el Consell Comarcal del Baix Empordà hi hagi apostat, no?, també pels polígons i anar picant pedra. Al final hem de picar pedra tots, eh?
Aquí al nostre entorn, quins serien els polígons industrials que generen més activitat econòmica?
No, home, mira, un dels més importants de Girona és Riudellots de la Selva, però tampoc podem oblidar tota la concentració de Figueres i Vilamalla, però també, clar, si tu te'n vas a la Garrotxa, tot l'entorn de Sant Joan les Fonts, d'Olot, de les Preses, etcètera, doncs clar, és molt important, no? Vull dir que aquí hi ha unes taques, per exemple, al llarg de l'autovia, no?, de Banyoles, per exemple, també et trobes la zona de Maçanet de la Selva, per exemple, Massanes, Fogars de Tordera, tota aquella zona també és impressionant. I a l'Empordà, doncs clar, tens l'Alt Empordà, això, Figueres-Vilamalla, no?, per exemple, que seria al final no és una qüestió d'un polígon, és una concentració, no?, d'una continuïtat urbana d'activitat econòmica. Però, evidentment, aquí, per la Palafrugell-Riera d'Esclanyà, de Begur, que teniu un polígon estupendo, que passa que, clar, la gent quan va a la platja passa pel sí, polígon, no?, i tothom coneix el Vins i Licors Grau, no?, per exemple. Sí. Però al final també és una oportunitat de que la gent se n'adoni de que allà hi ha una activitat i que és absolutament compatible amb la vida diària de les persones.
Que a mi el que em fa la sensació, i lliga amb el que dèiem abans, no?, també, que sí, en aquests polígons industrials són més aviat polígons d'activitat econòmica i que el que va obrint i veus que va obrint no són indústries, no són fàbriques, són sector terciari. I després també, en el cas del polígon de Calonja, també es potencia molt això, la qüestió de l'emprenedoria, però sobretot de sector serveis.
Sí, a veure, hi ha empreses al Parc d'Activitats Econòmiques de Calonja, que va ser també un dels primers que es va autoanomenar això, el PAEC de Calonja. Sí, cada vegada és més terciari, però és que al final respon a la realitat econòmica empresarial del territori, no? Vull dir que ara, per exemple, estem parlant amb Palamós, no?, doncs que hi havia l'antiga Hutchinson al mitigi ara actualment, que estan mirant de fer un pla parcial industrial, però és que, clar, a Palamós tens el port de Palamós i no hi ha un espai en el qual tu puguis desenvolupar activitat, no?, industrial. Per tant, la indústria ha d'existir perquè realment és un sector que desestacionalitza i ofereix una... O sigui, lluita contra la precarietat laboral que potser moltes vegades dona, doncs, el sector serveis, no? No dic en general, dic puntualment. Però sí que és veritat que això, amb l'època de la Covid, ens vam adonar que la indústria va ser el sector que va aguantar més l'economia, no? Per tant, bé, i tenint en compte sempre que nosaltres considerem la logística com una baula essencial de la indústria. O sigui, quan parlem d'indústria, parlem també de logística, perquè al final s'han de distribuir els productes, no? Per tant, això també jo crec que és important.
Mm-hmm. Clar, moltes vegades parlem de la industrialització, de la reindustrialització del país. Mm. Aquí a l'Empordà, en concret, tenim marge per reindustrialitzar, o el que deia, estem condemnats, sí, per dir-ho d'aquella manera, a que l'activitat econòmica que vagi obrint en polígons sigui terciària?
No, a veure, jo crec que com a país tenim, a veure, a banda del repte, que poden dir més la capa política, que jo hi crec absolutament, i amb el Pacte Nacional per la Indústria vam lluitar també perquè sortissi la paraula polígons i hi hagués una inversió en polígons, que això seguim lluitant per aquest tema. No, a veure, jo crec que els catalans ens definim com unes persones absolutament emprenedores, i emprenedores en tot tipus d'activitats, no? Per tant, jo crec que no perquè, mira, vosaltres, aquí a Palafrugell, tota la zona de l'Empordà, la indústria del suro va emergir d'unes persones que van creure, a partir d'una matèria primera que ja teníeu en el territori, de que podíeu desenvolupar una activitat a l'entorn del suro, no? I va ser una de les més importants de Catalunya. Doncs ara d'indústria n'hi ha moltíssima, hi ha indústria neta, hi ha indústria tecnològica, hi ha indústria innovadora, i, bueno, vull dir, l'altre dia també estàvem en un dels polígons d'aquí de les comarques gironines, i, caram, cada vegada et trobes més empreses del sector de metal·lúrgia, però de la metal·lúrgia és de la part de la innovació. Impressores 3D, per exemple, o sigui, Fab Labs, hi ha vivers d'empreses, no només de doncs d'influencers, no? Diguem-ne, que munten el seu negoci ja com un ràpid, sinó que també hi ha empreses tecnològiques que elaboren xips, o ara es vol potenciar molt, no?, el tema dels semiconductors, per exemple. Mm-hmm. O sigui, tota la part d'electrònica també és molt important. No, jo crec que no perquè l'Empordà sigui un dels territoris amb major qualitat de servei cap a la indústria, diguem-ne, del turisme, s'ha de renunciar a altres coses, en absolut. Vull dir, això, jo crec que és molt important que la gent jove entri dins de les indústries existents a tota la zona de Palafrugell i del seu territori i conegui la bona feina que s'està fent. Uh-huh. I això jo crec que és molt important, obrir portes de les indústries al jovent. Uh-huh. Noies i nois, perquè realment cada vegada hi ha més enginyeres que aposten per fer temes, o ser temes de salut, per exemple, o tot el tema de la neurociència. Hi ha moltíssimes coses a fer.
Estaríem parlant molta estona perquè és un àmbit molt extens, però també, sí, doncs, se'n parlarà demà al primer fòrum de polígons d'activitat econòmica de les comarques gironines, que es farà a l'Auditori del Caproig de Calella en el marc del Rei Palafrugell. Hem parlat amb Sílvia Solanelles, que és la directora estratègica de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos.
Que vagi molt bé.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí, dijous 24 d'octubre. Tenim notícies per explicar avui, per exemple, que el Baix Empordà és una de les zones on haurem d'aprendre a viure amb menys aigua. Ho explica el professor de Geodinàmica Externa de la Universitat de Girona i investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, Josep Mas Pla, que, a més, apunta que ja podem apreciar alguns dels efectes del canvi climàtic a la zona de la Mediterrània, com la sequera persistent o l'augment de la temperatura.
La zona de la Mediterrània ara mateix es troba 2 graus per sobre de la seva temperatura normal. Josep Masplà explica que aquest augment de la temperatura també fa créixer el procés d'evapotranspiració.
És a dir, els arbres prendran més aigua del subsol per retornar a l'atmosfera en els seus processos vitals. L'evapotranspiració és un dels mecanismes que fa que entre un 60 i un 70% de l'aigua de la pluja retorni a l'atmosfera. Què vol dir això? Que aquest augment de la temperatura el que farà serà que disposem de menys aigua en els rius i en els aqüífers, perquè un 10-15% més de l'aigua es retornarà a l'atmosfera per aquest procés d'evapotranspiració. Per tant, l'augment de la temperatura ja ens marca una reducció de la disponibilitat d'aigua.
Pel que fa a la pluja, aquesta disminució de les precipitacions no serà tan evident com l'augment de la temperatura. A finals de segle, la disponibilitat de recursos hídrics serà d'un 15 o 20% inferior als actuals, admet el professor. Cal recordar que aquests efectes en l'augment de la temperatura ja s'estan fent presents en zones marítimes com la de l'Estartit, on aquest any la temperatura mitjana de l'aigua, segons dades de l'observador Josep Pasqual, s'ha tornat a situar per sobre de la mitjana en 24,6 graus.
I la sequera, a més, serà més persistent.
Tot i les pluges dels darrers mesos, Josep Masplà reconeix que l'aportació d'aigua no és suficient per cobrir els gairebé 4 anys de sequera que hem patit. Això es deu a que els períodes de sequera cada cop són més persistents i intensos i, per tant, no es poden recuperar les reserves hídriques del tot, embassaments i aqüífers. Per això apunta que cal buscar sistemes per generar o regenerar aigua. Un dels remeis que indica Josep Masplà és regenerar aigua residual sense haver de dependre de que ens arribin recursos naturals o no. Admet que aquest tipus d'aigües es poden destinar a diferents usos, però alhora creu que cal impulsar les desalinitzadores. Josep Masplà apunta que com més aigua dolça es pugui tenir, es podria alliberar també els recursos hídrics per l'agricultura i la biodiversitat de la zona.
Òbviament, la disponibilitat de més aigua dolça seria una benedicció, si permet dir en termes religiosos, per no només per l'abastament urbà a les èpoques de més incidència turística, sinó també perquè alliberaríem recursos per l'agricultura. I qui diu per l'agricultura diu també pel medi ambient.
Josep Masplà apunta que cada cop més haurem d'aprendre a viure i dependre menys dels recursos naturals, ja que l'oferta d'aquests recursos serà escassa i alhora haurem de reajustar la demanda. Per això creu que cal aprendre a viure amb menys aigua.
I també caldrà gestionar de manera sostenible, de manera més sostenible, aquests recursos hídrics.
Josep Masplà apunta que cal ser més conscients amb el valor de l'aigua a nivell individual. Aquesta conscienciació, però, ha d'anar acompanyada de l'acció política, amb la voluntat de garantir el benestar per tots els sectors, que l'aigua sigui també un punt principal per les seves agendes. El professor i investigador apunta que cal gestionar de manera sostenible aquests recursos hídrics.
Com gestionem sosteniblement els recursos hídrics és aquella que diu que hem d'admetre que explotant els recursos hídrics, perquè els hem d'explotar, estem creant un impacte, estem creant una pressió sobre el medi i aquesta pressió genera un impacte. Per tant, hem de fer que aquest impacte sigui acceptable. Acceptable vol dir que no malmeni d'una forma important, una forma que no es pugui recuperar, ni les funcions ecològiques, ni les funcions econòmiques, ni les funcions socials que juga l'aigua en el medi ambient.
Josep Masplà apunta que hi haurà zones del món on hi haurà excés d'aigua i d'altres, com la zona mediterrània, on hi haurà manca d'aigua. Cal, per tant, que es faci inversió i que es comenci a digitalitzar aquest cicle de l'aigua, un aspecte que ja s'està començant a treballar. Això ens servirà per tenir millor eficiència a l'hora de gestionar un recurs tan valuós.
La fàbrica de creació Brava ha rebut el Premi Impulsa de la Fundació Catalunya Cultura. El guardó compta amb una dotació de 15.000 euros que s'ha lliurat en un acte celebrat al Teatre Lliure de Montjuïc. El guardó reconeix la tasca innovadora i cultural de Brava, la fàbrica de creació situada a la Bisbal.
El projecte es va imposar als altres 4 finalistes seleccionats d'arreu del país durant la nit de l'empresa i la cultura, presentada per l'actor Bruno Oro, amb l'actuació també de la cantant Judith Nederman. Brava Performing Arts, impulsada pels gestors culturals Nacha del Piano i Jaume Grau, ocupa 3.000 metres quadrats de l'antiga fàbrica de ceràmica de la Bisbal d'Empordà. Aquesta iniciativa va començar el 2020 amb la rehabilitació de 1.800 metres quadrats, on s'han habilitat instal·lacions com un coworking destinat a les arts escèniques i la innovació, una sala polivalent, una nau logística i un espai dedicat a la corporalitat. A més, Brava ja treballa en una segona fase d'expansió prevista per l'any vinent, que vol incloure un estudi de gravació, un espai per assajos musicals, una sala per pintors de gran format i un plató. El projecte no només aposta per crear un espai de trobada i sinergia pels creadors de la zona, sinó que també vol connectar i explorar el talent local, buscar nous formats artístics i contribuir a la descentralització de la cultura. Així mateix, Brava vol oferir residències artístiques de primer nivell i fomentar l'intercanvi de tècniques i experiències entre professionals del sector. Dels 5 finalistes, a més de Brava Performing Arts, també van destacar projectes com l'Escola Integrada de Dansa del Rendiment de Badalona, la nova sala Triumf de Barcelona, el projecte Cantera de Santa Coloma de Gramenet i el Somriu Fest, que es realitza en diverses localitats de les Terres de l'Ebre.
I el municipi de Palamós, l'Ajuntament de Palamós, està preparant una línia d'ajut per subvencionar la millora de locals comercials. Així ho explicava el regidor d'Emprenedoria de Palamós, Raimon Trujillo, en una entrevista al Supermatí, on explicava que aquesta ajuda es vol acabar de concretar a partir del 2025. De moment, les empreses i comerços de Palamós tenen una línia de subvenció per nous establiments en locals buits i d'altres pels que hagin començat una activitat econòmica en espais de coworking durant l'últim any.
A El regidor ha destacat que aquesta acció és necessària per recuperar el dinamisme econòmic després de la crisi provocada per la pandèmia i per afrontar els canvis derivats de la transformació digital.
Dotant aquesta partida, una partida doncs, que com bé dèieu està en els 25.432 euros, però que sí que és cert doncs, que ja havíem fet una edició aquest any, hem fet doncs, ara una altra edició aquest, aquest final d'any, i per tant doncs, veiem que hi ha aquesta necessitat i aquesta voluntat, no tant com ens agradaria per les dificultats que segur que en l'entrevista comentarem, però que des de l'equip de govern teníem la voluntat d'executar el 100% de la partida.
A més, s'ha obert una línia d'ajudes per a les persones que desenvolupin la seva activitat en espais de coworking al municipi. En aquest cas, es pot rebre una subvenció de fins a 1.200 euros, cobrint també el 50% de les despeses del lloguer. Segons Trujillo, aquesta mesura busca fomentar noves maneres de treballar i afavorir l'emprenedoria local.
Sí, en el nostre municipi doncs, veiem com petits emprenedors van instal·lant-se, doncs, bé sigui en coworkings o vagin també amb locals nous, de ben segur que no tant com ens agradaria, perquè el que volem és dinamitzar el nostre eix mitjançant doncs, aquests emprenedors que es volen instal·lar d'anar al nostre municipi, i el que sí que veiem és molt de producte al detall.
El regidor ha explicat que aquesta iniciativa s'emmarca dins un pla més ampli per consolidar el comerç local i atraure nous negocis que ajudin a dinamitzar la zona.
El sector immobiliari gironí alerta que el mercat de lloguer de pisos d'estudiants està saturat. El Col·legi d'Agents de Propietat Immobiliària ha fet públic que la situació és preocupant. Un dels problemes és que no hi ha rotació en els pisos d'estudiant. És a dir, que molts universitaris continuen vivint en aquests pisos compartits un cop acaben la carrera.
Actualment, els estudiants que lloguen a Girona ho fan majoritàriament en pisos de 3 o 4 habitacions amb preus mensuals d'entre 870 i 1.100 euros. Això es tradueix en una despesa personal mitjana de 280 euros al mes. Per tenir una habitació, aquesta manca de rotació provoca que molts universitaris comencin el curs acadèmic sense haver trobat habitatge i es vegin obligats a desplaçar-se diàriament des de poblacions veïnes. Però els pisos no són l'únic problema, ja que les residències per a estudiants a Girona també estan plenes. Actualment, la ciutat compta amb 4 residències, una d'elles inaugurada aquest any. Però la saturació també afecta aquestes instal·lacions. El preu d'una habitació en una residència gira al voltant dels 550 euros al mes. Tot i això, la demanda supera àmpliament l'oferta disponible. Segons les immobiliàries, la meitat dels residents en aquestes instal·lacions són estudiants de primer curs, però només un 40% d'ells marxen quan acaba el curs, una rotació molt inferior a la d'anys anteriors. Les immobiliàries asseguren que els estudiants no troben pisos per compartir un cop finalitzen en el primer any, fet que els porta a romandre a les residències més temps del previst. Aquesta situació, que no només afecta els estudiants, sinó que també té conseqüències per la resta de ciutadans de Girona. El Col·legi API adverteix que la manca general d'habitatge s'està convertint en un problema creixent i per això han demanat a les autoritats locals i universitàries que prenguin mesures urgents per abordar aquesta crisi de l'habitatge.
I a la Bisbal hi ha canvis al govern municipal. Gaetan Chapel assumeix les àrees d'urbanisme i comunicació a la Bisbal després de la renúncia de Marta Cargol. Chapel, regidor del grup socialista, en substitució de Marta Cargol, té 57 anys, és d'origen belga i viu a la Bisbal des del 2002. Compta amb una àmplia experiència com a llicenciat en dret, especialitzat en dret patrimonial, i a més de les seves funcions polítiques també és artesà, picapedrer i escultor. I com dèiem, ja gestionarà les àrees clau d'urbanisme i comunicació al consistori. I mentrestant, a Palafrugell, Esquerra Republicana ha fet un comunicat en què critica amb contundència que la nova alcaldessa, Laura Millán, només assumeixi les funcions estrictament relacionades amb el càrrec d'alcaldessa i renunciï a altres competències. Segons el partit, això representa un canvi dràstic respecte als seus predecessors, que gestionaven altres àrees del govern municipal a banda de les tasques d'alcaldia. Esquerra Republicana posa en qüestió que Millán no lideri cap de les àrees que Juli Fernández, el seu predecessor, considerava clau a la ciutat, com són seguretat, mobilitat, economia i mitjans de comunicació. Totes elles han quedat repartides en altres regidors, i Esquerra, diuen, consideren que la nova alcaldessa s'ha expulsat totes les competències i que aquesta decisió reflecteix una manca de lideratge polític o, segons asseguren, el que és pitjor, poca confiança per part del partit. I avui el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, i el coordinador de la Comissió d'Accions de Territori, Jordi Pessarrodona, visiten Palafrugell. L'objectiu d'aquestes trobades és reactivar l'independentisme. La sessió tindrà lloc a les 7 del vespre al Teatre Municipal. Sota el clam Reactivem-nos, Lluís Llach i Jordi Pessarrodona porten a terme aquestes trobades per acostar el Secretariat Nacional a les assemblees territorials. Lluís Llach en parlava al programa Així és la vida de Ràdio Palafrugell.
A vegades doncs, ens anem contentíssims perquè ens han donat moltes idees. Normalment també sabem que la gent està cansada i nosaltres també marxem cansats, però convençuts que no hi ha més remei que reactivar-nos per un dia poder somriure, no?
I en esports, 8 seleccions participaran al Campionat d'Europa de Corfbol de Calonge i Sant Antoni. El pavelló mundial de, municipal de Calonge rebrà les 8 millors seleccions nacionals d'Europa del 28 d'octubre, per tant, d'aquí 4 dies fins al 2 de novembre. Ens ho explica la Maria Alzina.
Catalunya debutarà el dilluns 28 d'octubre contra Anglaterra a 3:15 de la tarda amb opcions reals d'aconseguir el tercer lloc. Segons el seleccionador català, Miquel Àngel Tobaruela, la selecció ha assolit un nivell destacat i pot lluitar pel bronze. Catalunya, cinquena en el rànquing mundial, arriba amb la confiança de 2 mesos intensos d'entrenament al CAR de Sant Cugat.
I amb il·lusió hem estat preparant aquest torneig al CAR de Sant Cugat, que ens han també cedit la llibertat de les instal·lacions, estem en el centre del rendiment, portem 2 mesos amb alta intensitat a aquest entrenament, amb un equip jove que, bueno, mixta, diguéssim, també, tant en homes i dones, també com a edat, també, perquè també tenim veterans i gent jove que formen i comporten a l'equip, amb 7 nois i 7 noies, perquè la normativa, ja sabeu, és, i si no, doncs us avanço, si no sabeu, doncs són 8 jugadors a pista, dels quals són 4 nois i 4 noies, que hi ha 2 quadres, un atac i una de defensa, en el qual hi ha 2 nois i 2 nois en un quadre i 2 nois i 2 noies en l'altre quadre.
Cada selecció desplaçarà 14 esportistes més al seu equip tècnic i s'espera una notable afluència d'aficionats de Països Baixos, Bèlgica i Anglaterra. Kira Menen, presidenta de la Federació Catalana de Corfbol, ha destacat la paritat de l'esport i l'absència també de violència i ha subratllat l'atractiu de la Costa Brava per les seleccions del nord d'Europa.
Però, sobretot, que vegeu que és un esport sense contacte físic, és, a sobre no té possibilitats doncs, de violència i, bueno, i que ho tenim tot a favor per continuar practicant-lo amb el temps en tots els àmbits precisament per aquestes característiques que té.
Per la seva banda, Carlos Camajó, regidor d'Esports de Calonge, ha expressat la satisfacció d'acollir un esdeveniment d'aquest nivell i de poder mostrar al municipi visitants d'altres països. El regidor admet que ja fa més d'un any que treballen per poder celebrar aquesta competició al municipi.
Gràcies, Maria Alzina.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, això del Corfbol tu el controles o no? Saps de què va?
Oh. No, la veritat és que no.
I tampoc, però mira, d'aquí 4 dies tenim aquí a Calonge el Campionat Mundial de Corfbol.
Doncs va, ho provarem. No sé si se'ns donarà molt bé.
No ho sé, no ho sé, no ho sé. Va, parlem de cinema i de sèries amb l'Ignasi, com cada dijous. Pinta bé el cap de setmana o no?
Bueno, pinta carregat, bé, sí. I és una altra cosa. Va. Però sí, sí, tenim algunes coses que les podem rescatar,
va,
i tant.
Molt bé. Doncs va, amb què comencem?
Doncs comencem segurament amb la que serà la més taquillera aquest cap de setmana, que no la més bona, que és Venom, el último baile.
Les habla el comandante.
Si aviam, què diu el comandante?
Tendran una hermosa vista del Gran Cañón.
Te dije que podíamos volar.
¿Cómo hace esto Tom Cruise?
És de què va això, aviam, de Venom?
A veure, això són aquestes pel·lícules que fa Sony perquè conserva drets de Spider-Man, aleshores Marvel fa Spider-Man i ells fan spin-off de personatges secundaris que apareixen en els còmics. El que passa que el productor és Avi Arad, que fa pel·lícules molt dolentes, molt dolentes.
Ah, sí?
A veure,
sí?
Sí. Totes aquestes, Morbius, Madame Web, les de Venom, són absolutament terribles. Però sí que és veritat que la primera, de Venom, va tenir molt èxit en taquilla. Era una pel·lícula dolenta, francament, però era tan dolenta que feia gràcia. La segona era molt dolenta i no feia gràcia. I aquesta tercera, bé, per les crítiques, doncs continua sent igual que... O sigui, la gent que no s'esperi que això millorarà de cap volta, no, vull dir, estem en la mateixa dinàmica, però veurem si fa la gràcia com per dir, mira, és una pel·li dolenta que m'ho he passat bé, saps aquest plaer culpable, o simplement és igual de dolenta que era la segona. I en aquesta ocasió és una road movie de Mèxic fins a l'àrea, ai, com l'àrea 60, ara me'n recordo, aquesta, que hi ha els aliens als Estats Units allà.
Ah, sí, és la 66 o...
Sí, ara me'n recordo. Sempre em confongo amb la ruta, amb la... Saps allò de... Bé, en fi, és igual. Doncs cap sí, allà. I és una road movie, passaran per Las Vegas, passaran per tot arreu, allà fent destrosses i vaja, road movie entre dos personatges que són Venom i Tom Hardy, que diguéssim que un té posseït a l'altre, no? Bé, i ja està, no puc explicar res més. Tom Hardy repeteix i s'afegeix aquí Jonathan Temple a aquesta festa.
Per tant, si no hem vist cap de les dues anteriors, no cal que ens hi posem amb aquesta, no?
No, jo crec que sí. És una pel·li pensada per qui sigui molt fan de les dues anteriors, que no sé si hi ha gent, però... Sobretot que omplen la cine els adolescents i van allà a passar-s'ho bé, a xerrar crispetes i veure una gambarrada.
Va. Doncs Venom, El último baile. Què més?
¿Qué más? Una película de terror que va a pasar por Sitges, que es El llanto.
¿Ese es Tom?
No, ha salido un momento. A ver, dime el
pasaporte,
porfa. Pero si no hay
nadie,
por favor. Ahí. No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, Andrea, cariño. Pero tienes toda
tu vida. La protagonista es l'Esther Espósito, ¿no veig?
Sí, sí, és ella, sí, sí. Mm-hmm. Però no tota la película,
Què vol dir, no tota la película?
Perquè és la història de tres noies joves, a més en diferents moments del temps. La d'Esther Espósito és el present, però llavors tenim dos altres personatges, ens trasllada a Argentina als anys 80 i ens parla d'una maledicció, un monstre, alguna cosa que està assetjant aquestes tres dones en aquests tres moments del temps. Aleshores, la pel·lícula comença amb una i va seguint a l'altra i va lligant una mica la història cap al final. Tot i que he de dir que és una pel·li que fa... por, fa molta por, el director és el Pedro Martín Calero, crea molt bones ambientacions, és allò que realment que costa, crear la sensació de por, t'inquieta, està molt ben fotografiada, etc. Però a mi és una pena perquè m'ha fallat el final, el final ha de tancar i la peli no tanca, saps que acaba la peli i dius, ja està, però si no s'ha acabat, i surten els crèdits, dius, però si no s'ha acabat, que no m'has explicat com acaba aquesta història. Doncs pues em vaig quedar així. I una pena, en aquest aspecte, perquè la pel·li en si m'estava agradant molt. O em va agradar fins que vaig veure que no acabava.
Bueno, bé, és una de les estrenes, tu. Escolta, passa que ens has fet sí, un gran spoiler, també, aquí ja t'ho dic.
Quin gran spoiler?
Bueno, no, que no res, s'acaba, que no s'acaba.
Sí, però no ho sabeu de quina manera, perquè... Bé, bueno. Llavors sí que entraria al terreny spoiler, va. Sí. Ho deixo aquí.
Ah, bueno. Val,
us
molt
puc
bé.
Enganyar, us puc enganyar.
Sí. Val, doncs aquesta era El llanto. Amb què més? Sí. Què més anem?
Anem a una altra ben diferent ja de to i tot, que és La gran escapada.
Venga, en cuanto hayamos comido algo, te sacaré a dar una vuelta por la playa. Y cuando volvamos... Creo que te han preparado un stripper.
¿Qué?
Com?
Más quisieras, picarona.
Ah, val. Què és això? Aviam.
Bé, això és una pel·li molt divertida. És l'última pel·lícula de Michael Caine que va dir que amb aquesta pel·lícula ja es retirava perquè, clar, ell ja té, no sé si 90 anys, Michael Caine. Vull dir que és un dels grans actors que ha tingut la història del cinema i que ens explica aquesta història basada en fets reals que va succeir l'estiu de l'any 2014, en el qual es commemoraven el 70 aniversari del desembarcament de Normandia, el dia D. Aleshores, ell arribava tard, com que estava una residència, etc, no hi pot anar. I què diu? Saps què? M'escapo de la residència i vaig jo sol. I aquesta és la història. Aquest home s'escapa de la seva residència, marxa d'Anglaterra a Normandia, a França, i va a les platges del desembarcament. I és aquesta història, aquest viatge, fins a arribar allà on a Normandia, a Omaha, etc, no? Totes les platges del desembarcament.
Mm-hmm. Val, pinta bé o no?
Sí. A veure, no una pel·li d'aquelles que et volarà al cap ni res, però una pel·li allò amable per veure, saps? Allò que dius, hòstia, un gran actor i no sé, si us agrada la Segona Guerra Mundial, el record d'aquests veterans, a més aquestes platges, si no heu estat mai, us recomano que hi aneu, perquè són realment impactants i és un viatge d'aquells macos per fer, tota aquesta zona.
Molt bé. A veure això, aviam, quan vaig veure el títol que em vas enviar, dic això què és, però ara que me'l miro amb deteniment, veig que ja sé de què va.
Sí, l'hauríem de dir així, tal com el diu el protagonista, no? The Lee.
Maître, on peut faire une pause un peu là?
Replace le chiffon.
A veure, això què és? Veig en Dalí de jove, de moment? De què va això?
Això és una comèdia esbojarrada del Quentin Dupuix, que és un director francès que fa pel·lícules molt surrealistes. Jo crec que a Dalí li agradaria precisament les pel·lícules que fa aquest home. I jo crec que ara s'ha ajuntat, no? El tio fa pel·lícules surrealistes, doncs vaig a fer una mena de pel·lícula sobre Dalí, que bàsicament és... em sembla que, a més, està rodada a la casa de Port Lligat, perquè surt alguns indrets de la casa,
sí,
tant de dins com de fora.
Sí que ho sembla.
I és una... Sí, és una noia francesa que no és ni periodista ni res, que treballa amb una fleca i diu, vaig a fer una entrevista a Dalí, no? I va allà a Port Lligat, va veure Dalí i fa com un documental sobre la seva vida, les seves coses, i és tan surrealista la pel·lícula que veiem que Dalí no era surrealista, no s'inventava les coses, sinó que realment pintava allò que existia, allò que veia, no? Aleshores veiem... Doncs, el que pintaven els quadres, que realment són coses que no existeixen i que són surrealistes, que realment doncs, sí que existien i estan en pantalla en carn i ossos, no?
Mm-hmm.
Bueno, és una pel·lícula divertida, si us agrada el Quentin Dupuix, jo us la recomano i us la llanceu de cop. Són 70 i pocs minuts, vull dir que la pel·li és curtíssima.
Ah, bueno. No pinta malament. Veig que aquí a prop la fan a Figueres, evidentment.
Sí, sí.
Evidentment.
I tant. Quin millor lloc.
Doncs, Dalí, que és una de les estrenes de cinema d'aquesta setmana. Amb què més anem? Passem ara a Fem-ho sense tràilers, ara.
Doncs anem a temporada de Halloween, esteu a casa, teniu ganes de passar por i divertir-vos i tal, doncs mira, us podeu posar una sèrie que es diu Histèria, que això comença a emetre's el dilluns de la setmana que ve. Suposo que als Estats Units han penjat tots els capítols de cop. Imagino que aquí també faran el mateix, són 8 capítols. I doncs això, Histèria, que és una història ambientada en els anys 80, que comença com una pel·lícula de terror dels anys 80. És a dir, el protagonista, mentre els protagonistes, o en aquest cas el quarterback, mentre està practicant sexe, desapareix, no? Normalment els mataven, les pel·lícules dels 80 de terror. Aquí, en aquest cas, veiem això, que desapareix. I a partir d'aquí comença una sèrie d'investigacions, sembla que podria estar alguna cosa satànica involucrada, i un grup de joves de l'institut que estan allà tocant música, però que ningú els hi fa cas, i escolta, això de la música satànica, el metal i tal, que, bueno, està de moda, ho podem agafar i d'aquesta manera que no ens escolta ningú, si toquem aquesta música ens escoltarà la gent, no? I allà dintre el poble, doncs sí, la banda és un èxit, etcètera, etcètera, però tot això es veu barrejat amb assassinats, segrestos i diferents activitats allò del paranormal. Destaca sobretot la dels actors, que és secundari, però és dels principals, que és el xèrif del poble, que està interpretat per Bruce Campbell, que és l'actor de la saga Evil Dead, per exemple.
Mm-hmm. Molt bé. I després també ens volies parlar d'una pel·lícula a Netflix que es diu No te muevas.
Sí, això arriba demà mateix, és Don't Move, que és una pel·lícula produïda per Sam Raimi. Mira, ara que estàvem parlant d'Evil Dead, Possession Infernal, doncs ho diguem perfectament. Això sí, està distribuïda per Netflix, per tant, pot ser una bona pel·lícula, si és que no l'ha fet Netflix directament. I està protagonitzada per el Finn Wittrock, que és un d'aquests guapos que sortien a les sèries del Ryan Murphy, d'American Horror Story i tal, i la Kelsey Show. I en aquest cas és la història d'una noia que li injecten una cosa que l'ha de paralitzar, té uns determinats minuts per trobar ajuda abans no quedi totalment paralitzada, no? Aleshores, ella fugint del bosc, veient com el seu cos comença a deixar de respondre, no? Fins al punt que l'última etapa és caure fulminada i perdre fins i tot la parla.
Uh-huh.
I ja està, no expliquem res més.
Molt bé. Doncs va, cinemes de proximitat aquest cap de setmana, a Palafrugell hi tenim La Infiltrada, me n'han parlat molt bé d'aquesta, de divendres i dissabte. A Torroella hi tenim Joker 2, que si no l'has vist, doncs mira, tens oportunitat d'anar-la a veure aquí a Torroella, al cinema Montgrí. I a Begur aquest cap de setmana, El Club de los Milagros, pel·lícula irlandesa. Doncs res, Ignasi, que vagi bé el cap de setmana i ens trobem de nou la setmana que ve, que per cert, sent pont la setmana que ve, no sé si vindrà, hi haurà alguna estrena destacada o allò, potser les estrenes arriben dimecres o alguna cosa?
La setmana que ve jo crec que arriben potser dijous. Que arribin ja sí, crec que sí, si vols, bueno, sí, jo diria que sí. Ara te parlo de memòria.
Vale. Doncs ja parlem la setmana que ve, dijous que ve. Que vagi bé, Ignasi.
Va, una forta abraçada.
Avui dijous esperem que el sol domini tot el dia, acompanyat, això sí, per pinzellades de núvols alts. Continuarem amb contrast tèrmic entre el dia i la nit, amb fresca i boirines a l'interior durant les primeres hores i ambient suau a migdia. Com a novetat, avui dijous els vents bufaran de garbí durant la tarda, fruit de l'apropament d'un front per l'oest de la península Ibèrica. La mar estarà força tranquil·la. De cara a divendres, els núvols aniran augmentant progressivament.
Nosaltres tornem demà a les 8 del matí, com sempre, al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dijous. Adéu.